Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes. El problema de l'habitatge s'ha convertit en la primera preocupació de la ciutadania. Així ho revelen les últimes enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques, que posen de manifest la dificultat que suposa pels joves l'accés a una vivenda digna. Preus de venda fora de les possibilitats de la renda mitjana d'este sector poblacional i lloguers especialment alts en zones turístiques com la nostra són la punta de l'iceberg d'un problema al que busquen solucions des de les administracions públiques. Per a parlar d'esta situació i aterrar-la al nostre municipi, tenim avui amb nosaltres l'alcalde de Benicarló, Juanma Cerdà. Bon dia, senyor Cerdà, com està?
Hola, bon dia, Clàudia. Bon dia a tots els oients de la nostra ràdio.
Encantats de tindre-la a Sierra de Benicarló amb nosaltres. Abans d'entrar en detalls, perquè com bé sap la nostra audiència, parlarem sobre els terrenys que tenim cedits al Pla Viu i totes aquestes coses, però abans d'entrar en detalls, com a regidor de Serveis Socials i coneixedor del teixit social de Benicarló, com valora vostè aquesta situació de la ciutadania, aquest accés, podríem dir, quasi impossible a vivenda i a lloguers?
Pues, Clàudia, és un problema gran que tenim a Benicarló, igual que a altres ciutats segurament, però Benicarló especialment greu, crec jo, perquè ja no és que siguin vivendes que no són assequibles a població vulnerable, sinó a qualsevol persona, i sobretot per als joves, o qualsevol família que vol iniciar una vida, és molt complicat, perquè els preus de la poca vivenda que ha està pels núvols, és inassequible, i els lloguers, pues, clar, s'estan posant també pels núvols, i la veritat que per als jovens d'avui en dia, per les parelles que volen iniciar una vida en comú, pues la veritat és que és quasi impossible avui en dia. Mm-hmm. Lo qual, lo poquet que poguéssim fer entre tots, pues ben bo serà.
Com vostè bé ha dit, ja no és ni tan sols l'accés per a les persones en una situació vulnerable, que podria ser el que bueno, tampoc és normal, però bueno, lo quotidià, sinó que també ja ni pels joves ni per a la gent de renda mitjana. Quins són els grups que vostè veu que són els més afectats, i això com ha anat avançant evolucionant la problemàtica d'aquest accés? Perquè tenim l'exemple nosaltres de que, per exemple, els nostres pares a la nostra edat probablement ja tenien una casa comprada per a ells, i nosaltres ara mateix no tenim eixe accés. Com ha anat evolucionant eixa situació?
Bueno, pues fixa't tu, ha anat evolucionant d'uns preus que més o menys eren assequibles a una persona, a una família treballadora, que poguera fer els seus numerets, no?, i en el seu salari poder destinar una part a la compra d'eixa casa. Els preus eren molt més reduïts. És cert, comptem els que ja tenim una edat, que els interessos estan pels núvols. Jo recordo haver pagat el 14% d'interessos, però claro, no és el mateix pagar el 14% d'interessos d'una quantitat menuda que el 3 o el 4% de les barbaritats que s'estan pagant ara, no? En cada moment, pues, bueno, ho han vist complicat, a tots mos venia a costar amunt, no?, afrontar una hipoteca, però la veritat és que la evolució ha sigut tremenda, i no és el mateix la preocupació que podíem tindre en altres a la nostra època, que hi ha no preocupació dels que tenen ara, que veuen que van preguntant per immobiliàries, per tal, i veuen que, bueno, que s'ho tenen que llevar del cap de la forma que està tot. Entonces ha sigut un disparo. I fija tu que parlem moltes vegades dels drets, no?, dels drets constitucionals. El dret a la vivenda és un dret constitucional, lo qual no justifica les ocupacions. Jo sempre he marcat molt bé les dues coses, perquè el propietari d'una vivenda no té la culpa de que una altra persona no tinga on viure con la sala d'ell. Són les administracions les que tenim que buscar aquesta solució, però la vivenda no és un luxe, la vivenda és un dret, i tenim que facilitar pues que realment sigui així.
I altra problemàtica que també existeix és, bueno, sobretot en ciutats com Benicarló, és el tema de les segones vivendes i del lloguer turístic que s'està imposant sobre l'anual. Només fer una recerca, si vols llogar un pis a Benicarló, la majoria són de lloguer temporal, perquè són lloguers turístics. Com repercuteix aquesta situació en el preu de l'habitatge?
Bueno, pues mira, yo no, lo que se puede pagar en un mes de agosto, juliol, a una ciudad turística, pues fija tú, son ganditas, bueno, pues de turismo, ¿no? Que vienen, se pueden dedicar una semana o 15 días a sus vacances, una familia, ¿no? No es lo mismo que pagues esas cantidades todo el año. Yo creo que ahí también las administraciones tienen que entrar de lleno en la seguridad del lloguer, no? Uh-huh. És una realitat també que el, que les persones que tenen vivendes a l'hora d'alquilar-la tenen les seues, els seus dubtes i els seus riscos, no? De, pues, bueno, fàcilment pues, te pot entrar una persona, destrossat el pis, no pagate, i això també fa que davant la disjuntiva d'alquilar a una família que puga viure ahí tot l'any i fas, a lo millor traus bueno, el rendiment que tingues que traure, no? Però estàs fent també un servei de la teva propietat, estàs fent un servei públic, però l'altra forma és unes persones que van ahir uns dies, te paguen una quantitat enorme de diners i el risc és molt millor. Mm-hmm. Ahir les administracions tenen que entrar també a regular la seguretat dels llogadors, dels llogataires, no? Mm-hmm. Perquè segurament si tingueren més seguretat, hi ha molts pisos a Benicarlo buits, eh? Hi ha molts pisos que ni siquiera se lloguen a l'estiu, i jo crec que és per aquesta inseguretat de moltes persones a l'hora de llogar. Mm. Això també s'ha d'afrontar.
Sí, també és una part que s'ha de tindre en compte, el tema de la seguretat a l'hora de llogar, perquè com vostè bé ha dit, moltes voltes també pel tema d'inseguretat, com que és molt més fàcil i molt més segur per a les persones, pues, uns dies a una família i ja està, que arriscar-te a tot un any on pugui passar alguna cosa amb el pis.
Cuidado, que és que són una minoria els que poden incomplir, no?
Però pot passar, és
sí,
el
són
tema
una minoria,
de
la majoria de gent que llogue,
no?
Claro, la majoria de gent que llogue és per fer la seva vida, per viure, però o sea, que no fiquéssim a tots al mateix sac.
No.
Però per estos quatre pues, paguen el pato, pues molts altres, no? Que se queden sense arribar a una vivenda perquè moltes persones tenen temor a llogar-la.
Efectivament. Precisament els mecanismes de regulació de preus que s'han posat en marxa en alguns ajuntaments no han aconseguit una rebaixa substancial del preu de l'habitatge. Podem pensar en ciutats com Barcelona, però en canvi, a primera vista, un bon part d'habitatge públic sí que contribuiria o sembla a regular els preus, com s'ha demostrat en ciutats europees com Viena o com Berlín. En Benicarlo, la seva opinió, cap a on anem amb aquest model del Pla Viu, que ara parlarem d'ell, però s'assembla més a la situació, per exemple, de ciutats com Barcelona o de les ciutats europees que sí han aconseguit fer un bon part de vivendes públiques?
Ja m'agradaria a mi poder arribar a aquest model europeu, no? Mm-hmm. En què hi hagi vivenda suficient per a tot el món, que tot el món pugui arribar a aquesta vivenda, que com hem dit abans és un dret constitucional, no? Ahí, mira, per una part fa falta sol urbà i sol industrial també, encara que avui parlem del i ahí pues bueno, algo de la solució tindrem quan aprovem per fi el pla general, que ja està en les últimes fases, jo crec que en les últimes fases per poder aprovar-lo, i al haure més sol, evidentment hi haurà més possibilitat de construcció de tot tipus de vivendes, pues ja si ha hagut per fer vivendes de luxe i tal, pues vale, però també vivenda de protecció pública que feia molts anys que no s'entraïen, no? I si disposem de sol, pues jo crec que és moment de tornar a recuperar allò de les vivendes de protecció oficial, tal, ben regulat i que realment siga accessible a tot el món. Jo crec que hem d'anar ahir, no? A tindre sol urbà i, per supost, un part important d'aquest sol destinar-lo a vivenda en algun tipus de protecció per evitar aquest preu excessiu i que sigui assequible pues, a totes les persones.
Seria prioritari per a l'Ajuntament que tornara a eixa construcció de vivenda pública i de protecció oficial? Vull dir, se podria construir del que siga, però si se pot de pública, millor, no?
Sí, Claudia, jo crec que sí, perquè evidentment les empreses constructores estan per a guanyar diners, no? I si el sol està car, evidentment tindran que vendre les seues vivendes per poder guanyar-se la vida, posar un preu, jo crec que més alt que baix de la forma que està tot avui en dia. Entonces, jo crec que la forma de que siga assequible a tot és facilitar aquestes condicions de tipus públic, no? En unes limitacions per a que hi ajudes als compradors també, no? Ajudes en forma de, pues, no sé, com antes te subvencionar en part dels interessos i tal, facilitar l'accés a la hipoteca, no? Als bancs, buscar les formes d'ajudar, però evidentment a part de la vivenda lliure, que evidentment té que estar, perquè estem en una societat pues de que està l'activitat privada existeix i bueno, doncs llocs de treball i tal, però també la part pública que hi hagi una part important de vivendes que siguin assequibles a tot el món.
Hem estat escoltant, bueno, des de fa un temps el tema del Pla Viu, escoltant pues, però per a saber una miqueta en què consistís, si ens podria explicar vostè, pues això, què és el Pla Viu?
Bé, el Pla Viu és un pla que va traure depèn de la Conselleria de Benestar Social, la Secretaria Autonòmica de Vivenda, i al poc d'entrar en el govern, pues va crear este model, no?, de buscar sòl públic dels ajuntaments que el pogueren cedir a sòl propietats d'ajuntaments urbanitzables, no qualsevol, tenia que ser urbanitzables, urbanitzats, i posar-los al servei de la conselleria, i la conselleria establiria un poquet les normes, o trauria licitació d'aquestes construccions, d'aquestes pisos, unes condicions molt concretes, i seria la pròpia empresa constructora, dins de la licitació, la que s'encarregaria bé de la venda en les condicions que establisca el concert, el conveni, i també el règim de venda o de lloguer. Retornant una part, que com si fos un canvi d'obra, retornant una part d'aquesta construcció als propis ajuntaments. Bàsicament consisteix en això, el Pla Viu. En el cas de la província de Castelló, és la reunió que vam tindre l'altre dia, va entrar Castelló Ciutat, on ja estan en marxa un número important de vivendes, i dos ciutats com són Benicarló i Vinaròs. Vam entrar en aquest plan cedint unes parcel·les, i ara a última hora s'ha incorporat també Borriana. Entonces som les quatre ciutats que estem en aquest pla. Vinaròs i Benicarló estan més avançats, Castelló la que més, perquè és la que va començar. I bé, quin va ser el procediment? Com t'he contat, no? Vam veure que tenim unes parcel·les en zona urbana que eren propietat de l'Ajuntament, les van passar la informació a la conselleria ha fet els informes corresponents, per això ens van quedar l'altre dia, a dir-nos que havien fet, tots els informes eren favorables, l'informe tècnic, el financer i el de viabilitat, en el qual estàvem en disposició de tirar avant eixes construccions. Quin és el pas següent? El pas següent és estudiar bé els plecs de condicions. Ens ha facilitat la consellera un model, i en aquests plecs de condicions establir el preu màxim, perquè clar, ens han fet un estudi per a tota la comunitat valenciana, i no és el mateix el preu del suelo de Benicarló que el de València. Entonces, nosaltres tenim que adequar-lo als preus màxims de Benicarló, al tipus de al tipus de gent a la que volem que vagi destinada a aquesta vivenda, i ja posteriorment, per supost, passar-lo pel ple municipal, i que està tots d'acord, no només pel ple, sinó està d'acord prèviament ja els grups, ja ho vam informar l'altre dia a la Junta de Portaveus, i si ja estigui tot en ordre, molt pront es posaria la licitació de la construcció, molt pront es parlen de març, abril, lo qual, part important, la que ens vam quedar en la reunió, és que un percentatge important anirà destinat sí o sí a persones joves. Vale? Estaran reservats a persones joves. Si no se complís el cupo de persones sol·licitants, pues això passaria a la resta, però de moment hi ha una reserva per a persones joves. La resta, nosaltres pensem, hem estat parlant també l'altre dia en Junta de Portaveus, que té que ser a famílies a famílies normals i corrents, no? Que tinguin unes condicions econòmiques que no ho necessiten, va, que són famílies normals.
Sí. Les condicions seran clares, n'hi haurà requisits i d'aquest tipus.
I bàsicament, ara mateix, una vegada ho parléssim, serà estudiar aquest preu màxim de la vivenda, perquè no seria de recibo que, per comparar preus de Benicarló i València, al final un se compra el preu així i li sortirà igual que la vivenda lliure, perquè per això és vivenda de protecció pública i en uns terrenys cedits per l'Ajuntament. Llavors, ha de ser un preu raonablement més baix que el de mercat, i també volem demanar a la conselleria, sé que estan mirant alguna cosa, però que també estudien algun tipus d'ajuda a l'hora del pagament o de la financiació.
Molt bé.
Bàsicament, segurament m'he dit alguna cosa, però bàsicament és així com t'he explicat.
No, la veritat és que jo crec que ara hem pogut entendre una miqueta més en què consisteix eixe pla i també a quines persones anirà destinada a aquest tipus de vivenda. Que també preguntar-li, senyor alcalde, quins són els terrenys que cedeix Benicarló al Pla Viu?
Pues són dos terrenys que estan al costat pràcticament del col·legi d'Àngel Esteban.
Uh-huh.
Estan per la zona de l'antiga Nacional 340. Uh-huh. En realitat són tres, encara que dos d'ells estan junts i ens han demanat d'unificar-los en una sola parcel·la. I són un total d'uns 2.000 metres. Uh-huh. 2.000 metres quadrats. Ahí evidentment no serà tot construcció, ahí hi ha una part que és construcció, però també hi haurà zona comú, zona verda, jardinets, o sea, no serà ahí dos moles de, sinó que més bé serà edificis més bé menuts que grans.
Molt bé. També una cosa que és important recalcar és que moltes voltes amb el tema de vivenda pública, de protecció pública, la gent com que pot, per estigma i prejudicis, pot pensar que no seran uns edificis decents, inclús. Quina tipologia de vivenda serà la que es construirà? Pot avançar algo? O sigui, com sí. Serà més o menys?
No, a veure, serà vivenda absolutament digna i de qualitat. O sigui, entrarà dins de la licitació, pues, ja entrarà també els materials, etc. Sí que hi ha una limitació de dimensions. Mm-hmm. Te parlo, bueno, ja ni de memòria, perquè no és de memòria, és més o menys, les que van destinats als joves són algo més menudes.
Ah.
Són algo més menudes. I la, saps que les vivendes de... Bueno, saps, no sé, informem a la gent. No? Esta protecció pública té uns anys de protecció, diguem, uh-huh. No? O sea, una persona que compra una vivenda d'aquest tipus no la pot vendre l'any següent a preu de mercat. Hi ha uns anys que té que estar, que continua protegida, i al cap de, no sé si són 15, 20 anys, 900, entonces ja sí que se pot alliberar, però mentre no se pot fer negoci en aquestes vivendes. En el cas de les vivendes joves, que són un poquet més menuts, el temps de... perquè també se puguen emancipar i puguen fer la seva vida, el temps de alliberació és més menut.
Mm-hmm.
No te sabria dir quan, però potser pues, 5 anys, etcètera, ja se podran liberalitzar i ells pues, potser vendre-ho i poder accedir hi ha una altra vivenda més gran. El cas dels jovens són més menys. I el cas de les altres vivendes pues, són vivendes també d'una dimensió, no xicotetes, però no són grans vivendes, pues, almenys són de 80 metres o una cosa així. Això també m'he marcat per la normativa.
Uh-huh.
És a dir, no t'ho puc dir exactament perquè aquest tema no el sé. En quant a les dimensions, en quant a les qualitats, té que ser vivendes de qualitat, claro, com qualsevol altra vivenda. Que de fet, ja els casos que conec jo de quan se fien fa lo millor 20 o 25 anys ja eren vivendes absolutament normals, simplement
sí.
Que tenien eixes ajudes o eixa facilitat per l'accés a les persones que ho necessitaven. Però la qualitat de les vivendes és...
És una, com ha de ser una vivenda.
Sí,
és que sempre n'hi ha molt d'estima amb el tema de protecció oficial, i és que s'ha de diferenciar també que és simplement una ajuda precisament per la situació que tenim amb la vivenda, no és menys vivenda, per dir-lo d'alguna manera.
Tinc en compte que el constructor se troba en uns terrenys. O sigui, és un desembols que no té que fer, en el qual se troben uns terrenys, el que són les qualitats i tot el material que se... la que toque,
Efectivament. I també interessant el que ens ha comentat el tema de la protecció per a o sigui, a la durada de la protecció en les vivendes de joves, perquè sí que és cert que ells o per treball o per estudi sempre se mouen més,
sí.
I també per aquesta possibilitat de, en el moment en el que ja s'estableixen, poder accedir a una vivenda més gran, perquè encara les queda temps per a poder accedir a altre tipus de vivenda.
Sí, exacte. Es tracta això de facilitar-los, una vivenda més menuda, assequible, més assequible econòmicament, però pensant en que ells tenen que tiraran per avant i, bueno, en un moment determinat doncs, potser ja, com tu dius, necessiten anar-se a una altra ciutat, necessiten no tenir que estar amarrat durant 15 anys a una vivenda. Entonces el temps de liberació és molt més menut.
Molt bé. S'ha anunciat que alguns espais d'aquestes construccions revertiran en l'Ajuntament. S'ha pensat alguna utilitat per als espais que reverteixen a l'Ajuntament?
Sí, bé, ahir sí que ho hem estat parlant, hi ha diverses possibilitats que es tenen que estudiar també per part de, inclús urbanísticament, no? Urbanisme, que és si els baixos poden utilitzar-se com a vivenda, lo qual tindria més vivenda, o si no seria com a locals, no? Entonces, bueno, si foren locals, pues potser alguns locals baixos per a poder fer sempre per activitat social, perquè ho marca així el Pla Viu. Però també valorem la possibilitat de quedar-nos en algunes de les vivendes per utilitzar en casos d'emergència. Tindré ahí unes vivendes disponibles, pues en cas de que, jo que sé, que una família tinga un problema, un derrumbe, com va tindre fa un parell de mesos a una casa, no? Sí. I la persona que vivia allí pues no sabia molt bé on ubicar-la, o una família, jo que sé, o sea,
tindre un incendi domèstic, etcètera, també, però que te carrega la casa.
Aquesta possibilitat l'han valorat també, no? De tindre unes vivendes disponibles en cas d'emergència.
La veritat és que és molt bona possibilitat, jo crec, que és una cosa que certament li soc sincera, tampoc havia pensat i crec que és molt necessari perquè coses d'eixes poden passar i n'hi ha que tindre espais també per a la gent que tingui algun problema amb la seva vivenda i que se quede sense ella tinga un espai per a poder pernoctar fins que s'arreglen les coses. Ja que parlem de vivenda, en el casc històric existeixen moltes cases de planta antiga que tenen deficiències serioses a les façanes i també fins i tot estructurals, i des de fa anys es parla d'un pla de rehabilitació per a eixa zona. Dins de l'equip de govern, hi ha alguna estratègia per a fomentar la recuperació del casc històric o afavorir eixa recuperació?
Sí, Clàudia, hi ha un pla de recuperació del casc històric. Uh-huh. El porta el meu company Juan Pascual Sorlí, des de l'àrea d'urbanisme. Crec que el va presentar fa alguns mesos. Uh-huh. Sé que està aquest pla i jo crec que s'està treballant. Ja ens va parlar que era a mig termini, o sigui que n'hi havia que anar fent poquet a poquet, però existeix aquest pla i la intenció de l'equip de govern, encapçalar en aquest cas la iniciativa per Juan Pascual Sorlí, és de tirar avant aquest pla, perquè tenim un casc antic molt bonico, la veritat és que passes pel carrer Ample, pel carrer Major, és unes cases que valen la pena i que donen pena perquè lo bonico que podria ser i bueno, jo crec que és interessant abordar este tema. Perquè, bueno, fija tu en tota la gent que mos ve, els actes que fem, no? Ho hem vist en la carxofa, en el tema de Nadal, de Papà Noel, la gent va moltíssim pel carrer, tenim els edificis, l'edifici gòtic, la presó, que la gent passeja moltíssim, i si aquests carrers pogueren estar un poquet més desens, pues seria un atractiu més per la gent que es visite.
I també seria també donar l'importància a aquest casc històric i també com no saturar tant algunes zones com poden ser la part més costera o així, també poder gaudir d'altre tipus d'oci que no siga sempre el mateix i poder gaudir de, jo que sé, simplement passejar i veure pues això, el carrer, l'edifici gòtic, la casa tradicional Benicarlanda.
Sí, que és el que oferim quan anem per ahí, quan ens pregunten, i a Fitur i tal, és aquesta oferta de ciutat mediterrània, però tranquil·la en qualitat de vida. Tenim la mar, tenim unes platges meravelloses, però al mateix temps tranquil·les i la ciutat és tranquil·la, i el que oferim és qualitat de vida, cultura i tradició, i gastronomia, per supost, però la cultura és una de les coses, de les ofertes més potents que té Benicarló.
Sí, és una de les coses que més destaca, sempre se parla molt de la part gastronòmica, òbviament, damunt que ha crescut moltíssim, però la part cultural també a Benicarló és molt important, perquè tenim festivitats molt úniques, Sant Antoni, per exemple, si m'ocorreix, o les pròpies falles, que són les falles més al nord de la Comunitat Valenciana, aleshores també n'hi ha que potenciar eixe turisme cultural que desestacionalitza també, jo crec molt. Finalment, per a tancar aquest tema, quin missatge llançaria a la ciutadania que està enfrontant dificultats per a aconseguir eixa vivenda assequible?
Pues que entre tots mos tenim que posar les piles, tenim que favorir el que no se disparen dalt los preus. Claro, qui té una vivenda per alquilar i veu que està cobrant 500, però el del costat li estan pagant 600 i t'ho busca tu també, però el que fa és pujar-lo, no? Però n'hi ha que reflexionar un poquet, no? I pensar en que tots els que ho han llogat i tenen la seva vivenda també han passat a lo millor les seves dificultats al moment de trobar-la, i que siguin un poquet empàtics, no? En les persones que busquen lloguer, no? Sobretot ja dic els jovens, que és que necessiten tirar per avant i no estar tota la vida donant explicacions a casa de on vens i que no, 30 i pico d'anys i que surto avui, és que, pues, no sé, és veritat, encara que no, però els pares, hi ha una edat, ja no sé què, no, escolta, ja no.
Sí, sí, ja, ja.
A part de tres coses, no? A part de, bueno,
a part de voler eixa de voler independència, clar, de fer la teva vida, però sí que és cert que continua passant, clar, el tema de... I també és que anímicament per als joves és com estar molt estancats, sí, i com que no eixir de ni de la teva zona de confort, que acaba sent de disconfort perquè vols, sí, eixir ja. Aleshores també anímicament jo crec que això afecta i és molt
jo
important.
Crec, importantíssim.
També recalcar-lo. Senyor Cerda, ara sí, finalment, avui és, com bé hem dit fora de micros, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, avui és dia de festa en casa nostra, anem a treballar de valent com sempre, però bueno, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, i res, m'agradaria preguntar per què és important que existeixen emissores com Ràdio Benicarló de proximitat i locals que apropen informació a la ciutadania, i per què és important Ràdio Benicarló així al municipi.
Bueno, jo primer que res vull felicitar tota la gent de la ràdio, no, per este dia. La ràdio ens ha acompanyat des de sempre, jo recordo, jo i tots els que ens escolten, no? Però jo recordo, pues, des de l'època d'estudiant, sempre la ràdio sempre ha estat ahí i sempre estarà. Antes recordem una cançó, no?, que va sortir fa del vídeo Mató a l'estrella de la ràdio, i totalment se va equivocar perquè la ràdio no sols va continuar, esta cançó és dels 80 o per ahí, o dels 70, no sé, i la ràdio no sols ha subsistit, sinó que està cada vegada millor. La ràdio de les emissores locals, pues mira, és un luxe que tenim a Benicarló, no poder tindre este mitjà de comunicació proper que mos diu, mos explique al moment les notícies de casa nostra. Per exemple, quan la Dana vau fer una labor importantíssima, una labor de comunicació, una labor social, que era, pues, a part de les redes socials, éreu vosaltres els que esteu transmitint contínuament les indicacions i com estava la situació a Benicarló, no, per ahir a altres llocs. I bueno, pues esta possibilitat que tenen totes les associacions de vindre ací, explicar les seues accions, nosaltres que podem vindre ací també a explicar el treball que fem a diari, les tertúlies que fem en el resta de grups, és una forma de transmitir el treball que s'està fent a l'Ajuntament, que al final nosaltres també estem al servei de la ciutadania i tenim que explicar-los un poc quina és la nostra missió. Doncs a mi me pareix, les emissores municipals, me pareix que són una ferramenta important pels que tenim la sort de disfrutar-la, i no res, jo us dono l'enhorabona per estar ahí i per molts anys més.
Moltíssimes gràcies, senyora alcalde. Ha sigut un plaer tindre la seva ràdio Benicarló amb nosaltres. Estarem molt pendents de com avança este pla viu així a Benicarló, amb una tasca molt important que és fer la vivenda assequible per joves i per les famílies que tenen menys possibilitats, que ara la veritat és que són totes, tal com estan les preus, però sobretot el tema de la gent jove que tinga una miqueta d'esperança, que bueno, se podran fer coses amb el tema de la vivenda. Moltíssimes gràcies i que passin molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bé, Claudia.